Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern comprarà 1.000 habitatges de CaixaBank situats a 14 municipis per incorporar-los al parc d'habitatge públic de lloguer. Jordi Fortià.
La compra es farà a través de l'Incasòl per un import de 87 milions d'euros. Ho ha anunciat avui a Sabadell el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Ràdio Sabadell.
El president de la Generalitat ha explicat que aquests més de 1.000 pisos estaven a punt de perdre la condició d'habitatge protegit i que amb la compra per part del govern s'assegura que les persones que hi viuen ho puguin continuar fent pagant la mateixa renda.
És una inversió per incrementar el parc públic d'habitatges, rescatem pisos del mercat per convertir-los en habitatge que tindrà la condició permanent d'habitatge protegit.
El Consell General del Poder Judicial declara idònia per unanimitat Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat.
Al Congrés, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instat el president Pedro Sánchez a demanar perdó per la condemna del fiscal i aquest li ha retret l'obediència cega a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace. Le llama mentiroso al Tribunal Supremo.
Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. Porque entre la verdad y la mentira, este gobierno va a estar siempre con la verdad. España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Dues de cada tres dones han patit algun tipus de violència sexual al llarg de la vida.
Són dades de la darrera enquesta sobre la matèria feta per la Generalitat, segons les quals només una de cada 20 víctimes presenta denúncia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca l'extensió d'aquesta xacra.
Comentaris ofensius, enviament de continguts sexuals no desitjats, amenaces de difusió d'imatges íntimes, amb el que això repercuteix sobre l'estabilitat emocional d'aquestes dones i les derivades que també pot tenir sobre el seu equilibri psicoemocional. La qual cosa ens obliga, sobretot, a actuar i adaptar la prevenció, l'atenció i, sobretot, la importància de la regulació.
En cultura, la pedagoga Esther Bonal és la nova presidenta de l'Acadèmia Catalana de la Música.
Bonal encapçala una llista continuista que es marca com a objectiu defensar el paper essencial de la música a la societat. Substitueix en el càrrec Gerard Quintana.
I és importantíssim que l'acadèmia, que comencem aquests 4 anys, donem un missatge de que la nostra finalitat és el bé comú. En aquest cas, de totes les persones que estem treballant des de, amb, a través de la música. I és fonamental que aquest comú torni a agafar força, perquè si no l'individualisme se'ns menjarà tots.
I en esports, Jordi Cervantes, Xavi Pascual, torna al Palau Blaugrana.
El tècnic de Gavà torna a seure a la banqueta del Barça, 9 temporades i mitja després en el partit de l'Eurolliga que enfrontarà els blaugranes a l'Esbel a partir de 8:45. Pascual ja ha dirigit l'equip en 2 partits com a visitant. Buscarà un nou triomf a Europa contra el cué de la competició i també té compromís a l'Eurolliga l'Espar Girona. Les gironines tanquen la primera fase de grups visitant la pista del Bourges francès a partir de les 8 del vespre. Les de Roberto Iñiguez volen acabar invictes després de...
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més, plana de serveis interessants per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps que ha estat i és ben serè a gran part de Catalunya, però amb algunes comarques molt i molt ventoses. On més hi ha bufat avui aquest vent ha estat cap a l'Empordà. De fet, hi bufa. I hem tingut ràfegues superiors als 120 km per hora. Hi ha hagut fins i tot algunes destrosses. També a gran part de les comarques de Tarragona. El vent de dalt hi bufa. I al Pirineu, on tenim torb perquè la neu s'aixeca amb aquest vent tan fort. De fet, a l'Alt Pirineu, bàsicament a l'Aran, encara esperem alguna nevadeta al llarg de les immediates hores. No deixarà de bufar el vent en aquesta banda pirinenca, a Tarragona i a l'Empordà. I a la resta del país aquesta nit el temps serà serè, més calmat, i baixarà en picat la temperatura. De fet, el dijous tornarà a ser un dia molt assolellat, però fred, fins i tot una mica més que avui. El vent anirà de baixa, sobretot ja entrada la tarda, i també durant la tarda tornaran a caure algunes nevades a l'Alt Pirineu, a quota una mica més alta, cap als 1.300-1.500 metres. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda. La tarda ha estat complicada per diversos accidents i encara segueix amb alguns problemes. Per exemple, els problemes que hem tingut per una avaria d'un camió just a la C58, al mateix nus de la Trinitat, de sortida cap a Terrassa, i això afecta directíssimament a les dues rondes que porten cap a Trinitat, i ara van minvant les retencions, però hem de dir que hi ha aturades el seu recorregut. Per tant, tots aquests accessos nord, 173 i 158, encara s'estan desfent les incidències. Un altre punt on hi ha hagut diversa, bastant problemàtica, ha estat a la AP7, a Barberà. Aquí hi ha hagut una topada, de seguida s'han retirat els vehicles al voral en sentit Tarragona, hi ha hagut fortes retencions, ara només queden 4 quilòmetres, vehicles retirats, però afectada també la seu lateral, la B30, és a dir, en aquests moments accessos nord complicats, i a la part sud compta a la 2 a Sant Joan d'Espí, a Cornellà, on hi ha lentitud. Això és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern comprarà 1.000 habitatges de CaixaBank situats a 14 municipis per incorporar-los al parc d'habitatge públic de lloguer.
La compra es farà a través de l'Incasòl per un import de 87 milions d'euros. S'afegeixen els gairebé 850 de tres operacions anteriors, també amb la immobiliària Immocaixa, i els 740 comprats al gener al fons d'Ivarian. El 90% d'aquests pisos ja estan habitats i molts perdien la protecció oficial en els pròxims anys. Amb aquesta compra, la protecció es mantindrà.
I ho ha anunciat avui a Sabadell el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
El president de la Generalitat ha explicat que aquests més de 1.000 pisos estaven a punt de perdre la condició d'habitatge protegit i que amb la compra per part del govern s'assegura que les persones que hi viuen ho puguin continuar fent pagant la mateixa renda.
És una inversió per incrementar el parc públic d'habitatges. Rescatem pisos del mercat per convertir-los en habitatge que tindrà la condició permanent d'habitatge protegit. En habitatges que estaven a punt de perdre aquesta condició d'habitatge protegit i que, per tant, les persones que hi vivien podien veure que s'incrementava el seu lloguer. Ara, comprem-nos, invertint-hi aquests 87,2 milions d'euros, el govern de Catalunya garanteix que aquests més de 1.000 habitatges tindran permanentment la condició d'habitatge protegit i, per tant, tindran unes rendes d'acord amb aquesta condició d'habitatge protegit.
Illa també ha destacat que aquesta és la compra més gran que mai s'ha fet des de la Generalitat, amb l'objectiu, ha dit, de continuar sumant per tal que el 15% del parc públic d'habitatge sigui protegit. Els pisos en qüestió estan ubicats en poblacions com Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sitges, Tordera, Olot, Lleida, Tarragona i Sabadell.
Mentrestant, ja ha començat a treballar el grup format pel govern, els comuns i 4 experts que analitzaran com es pot limitar la compra especulativa d'habitatge. Preveuen que el mes que ve ja tindran un informe jurídic sobre la proposta. Es tracta d'una mesura temporal que en zones tensionades obliga que la compra d'un pis sigui per a lloguer residencial habitual. Mont Carvajal.
Aquest matí s'ha fet la primera reunió del grup de treball que ha de fer una proposta perquè amb la llei d'urbanisme els ajuntaments prioritzin la compra d'habitatges pels veïns que hi volen viure. La diputada dels comuns, Susana Segovia, s'ha mostrat convençuda que és una bona mesura i ha animat el govern a tirar-la endavant.
Aquesta mesura ajudarà a que aquestes famílies puguin accedir a un habitatge per viure-hi en el municipi en el qual ja resideixen o en el qual vulguin residir. Hem sentit moltes vegades dient que no li tremolaran les cames a l'hora d'aplicar mesures per controlar l'especulació a l'habitatge. Avui és la primera sessió d'aquest grup de treball i és on veurem si realment s'ho prenen en sèrio.
La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha explicat que la norma no prohibirà comprar.
La mesura no prohibeix la compra. La mesura el que diu és que quan es produeixi una compra, aquesta ha d'anar destinada a un lloguer residencial, un lloguer habitual, i que els catalans i catalanes puguin viure, doncs, no destinant més del 30% dels seus ingressos a l'habitatge.
El grup de treball farà un informe jurídic el mes que ve i durant el primer trimestre de l'any vinent els grups parlamentaris començaran el tràmit legislatiu.
I avui hem parlat a la xarxa amb l'autor de l'informe de l'àrea metropolitana de Barcelona, el llibre de ruta d'aquestes reunions, l'advocat Pablo Feu.
Feu explica que la compra d'habitatge es limitarà a les zones residencials tensionades i a uns supòsits molt concrets, circumstàncies que rebaixaran força la rendibilitat de l'operació immobiliària. D'aquesta manera, està convençut que es podrà frenar la pràctica especulativa dels grans fons d'inversió. Són declaracions a la xarxa.
tothom pot comprar, el que passa és que els fons d'inversió, que són els que busquen en l'habitatge, utilitzen l'habitatge com un actiu financer, veuran que la seva rendibilitat no és tan alta. Això probablement dissuadeixi aquests fons, que són els que estan provocant aquesta lesió en l'interès general, diguéssim, a invertir en altres actius financers que no siguin l'objecte d'un dret constitucional i estatutari, com és el dret d'accés a l'habitatge.
Entre els supòsits previstos, per exemple, hi ha la possibilitat d'adquirir tot un edifici de pisos, però el comprador estarà obligat a destinar-lo únicament a lloguer per habitatge habitual i permanent i a preu de mercat tensionat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, el Consell General del Poder Judicial, ha declarat idònia Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat. Ha estat per unanimitat després que ahir el Consell de Ministres engegués el procés per rellevar Álvaro García Ortiz, inhabilitat pel Suprem.
Justament la condemna de García Ortiz ha estat al centre de la picabaralla avui al Congrés. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instat el president Pedro Sánchez a demanar perdó per la condemna del fiscal, i aquest li ha retret l'obediència cega a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Jordi Casino.
Enèsima batussa verbal entre Feijóo i Sánchez a la sessió de control al govern espanyol, on el primer acusava el president de mentider per no acceptar la sentència, i on el cap de l'executiu expressava el seu convenciment que el temps posarà les coses al seu lloc.
Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, le llama mentiroso al Tribunal Supremo. Pero, ¿qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana.
Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. Porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. ¡Con la verdad! España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Una sessió on Feijóo protagonitzava l'anècdota de la jornada després de patir un lapsus quan volia afirmar que una sèrie sobre Sánchez es titularia Anatomia d'un farsante, un fet que Sánchez aprofitava per etzibar el líder popular que entre les seves virtuts no hi ha la de ser un bon parlamentari, però no per com diu les coses, sinó perquè no proposa res.
De la proposta de nomenament de Teresa Peramato per al càrrec de fiscal general de l'Estat n'ha parlat a la xarxa també el president de l'associació Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés.
Des d'aquesta associació conservadora assenyalen que té un perfil molt similar a l'anterior i que estaran atents a la seva tasca.
Si no cambiamos el sistema de designación del fiscal general del Estado, siempre tendrá la sombra de duda de que el gobierno escoge un fiscal general del Estado muy afín, ¿no? Y en este caso, el perfil que escoge el gobierno es completamente continuista respecto al anterior, pues mire, ¿no? Evidentemente las expectativas son pocas. Pero ya le digo, a mí me gusta hablar el concreto desarrollo de la labor de fiscal general del Estado. Puedes tener el mismo perfil y desarrollar ese mismo cargo de forma completamente distinta. Por tanto, habrá que estar a lo que realice como fiscal general del Estado.
Pallarès afegeix que als darrers temps la Fiscalia ha perdut credibilitat i considera bàsic que recuperi la independència i la imparcialitat respecte al govern espanyol.
I a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha perdut la segona qüestió de confiança del mandat, una derrota dels socialistes, però que activa el mecanisme perquè es puguin aprovar de manera automàtica els pressupostos de la capital catalana per l'any vinent, sempre i quan l'oposició no plantegi una moció de censura. Carina Viver.
Només Esquerra Republicana ha votat a favor de la moció de confiança. Els comuns s'han abstingut i la resta de grups hi han votat en contra. És el mateix posicionament que divendres es va viure al ple que va tombar els pressupostos. Dues derrotes consecutives de l'alcalde Jaume Collboni que, per contra, li permetran aprovar els comptes automàticament, com va passar el 2024, ja que l'aritmètica fa que cap altre partit tingui la majoria absoluta per presentar un candidat alternatiu. L'oposició ha estat molt crítica. Escoltem Jordi Martí de Junts i Gemma Tarafa dels comuns.
Vostè demana una confiança que no té, una confiança que mai ha tingut de la ciutadania. No l'ha tingut mai, en cap de les eleccions a les que s'ha presentat. Vostè, senyor Collboni, ha perdut totes les eleccions i avui un cop més tampoc la tindrà. I vostès estan avui sols.
Les expectatives amb vostès mai varen ser massa elevades. Precisament per això sorprèn tant que fins i tot així ens hagin aconseguit decebre. Que més decepció ens genera és la seva inacció de govern.
Malgrat la duresa dels discursos, l'alcalde Collboni ha glossat la seva proposta de pressupost.
Tenim plena confiança en el que estem proposant. Plena confiança en que aquest pressupost aborda les necessitats bàsiques de la ciutadania de Barcelona.
El pressupost de Barcelona disposarà de més de 4.000 milions d'euros, el més expansiu de la ciutat, segons els socialistes.
Dues de cada tres dones han patit algun tipus de violència sexual al llarg de la vida, segons la darrera enquesta sobre aquesta matèria feta per la Generalitat.
La xifra elevada demostra que és un fenomen estès i persistent, segons el Departament d'Interior, i només una de cada 20 víctimes presenta denúncia policial. La violència digital emergeix amb molta força.
Maite Polo.
Una de cada quatre dones majors de 15 anys que ha patit algun tipus de violència sexual ha estat digital, una nova forma de victimització que es consolida i preocupa el Departament d'Interior. Les amenaces de difusió de continguts sexuals explícits és un dels fets amb més impacte psicològic. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
Comentaris ofensius, enviament de continguts sexuals no desitjats, amenaces de difusió d'imatges íntimes, amb el que això repercuteix sobre la estabilitat emocional d'aquestes dones i les derivades que també pot tenir sobre el seu equilibri psicològic. Emocional, la qual cosa ens obliga sobretot a actuar i adaptar la prevenció, l'atenció i sobretot la importància de la regulació.
La meitat de casos de violència sexual són corporals. Els més estesos són la pressió per mantenir relacions sexuals i, de fet, moltes violències no s'identifiquen, segons la conselleria, per la gran normalització i banalització de determinades actituds masclistes. L'enquesta sobre violències sexuals passarà a fer-se cada dos anys en lloc de cinc, com fins ara, perquè Interior pugui mesurar la evolució del fenomen més de prop.
I els treballadors de Protecció Civil de la Generalitat alerten d'un col·lapse imminent del servei per la sortida de personal qualificat.
Denuncien la pèrdua de professionals amb experiència i que això posa en risc la seguretat de la ciutadania. Reclamen al govern la creació d'un cos propi, que ja es va aprovar al gener al Parlament.
Esther Miquel.
Actualment, els tècnics de la Direcció General de Protecció Civil estan adscrits al cos d'administració de la Generalitat. Els seus treballadors denuncien que no s'ajusta a les funcions que desenvolupen. La creació d'un cos propi donaria estabilitat als professionals amb formació tècnica i amb experiència i permetria garantir el servei de protecció a la ciutadania. Jaume López és portaveu dels treballadors.
La crisi climàtica està generant episodis més extrems i recurrents. Incendis forestals més intensos, inundacions més freqüents, danes i tempestes sobtades. Catalunya necessita un sistema de protecció civil robust i preparat per respondre en temps real a aquest repte. I això només és possible amb professionals formats, estables i reconeguts.
La creació del cos de protecció civil es va aprovar el 30 de gener d'aquest any i els treballadors reclamen ara una concreció del calendari. Alerten que un 95% dels caps de sala del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, són interins amb contractes temporals de 3 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana policial, dispositiu dels Mossos d'Esquadra a les demarcacions de Barcelona i Tarragona per desarticular una xarxa de tràfic il·legal de medicaments i substàncies dopants.
150 agents dels Mossos s'han desplegat aquest matí en diversos punts de Catalunya. L'organització distribuïa a escala nacional i també està implicada en el blanqueig de capitals amb estructures societàries a l'estranger. L'operatiu està liderat per la Unitat Central de Consum i la Unitat Central de Blanqueig de Capitals.
Inspecció de Treball sanciona amb 1 milió d'euros una empresa subcontractada a les obres del Camp Nou.
La inspecció ha descobert que hi havia 79 treballadors d'origen turc sense papers. El cas afecta l'empresa Extreme Works, subcontractada per la constructora encarregada de les obres de l'estadi. Aquesta sanció és el resultat de la denúncia que Comissions Obreres va interposar al setembre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, Brussel·les vol retallar un 65% els dies de pesca d'arrossegament, però permetrà ampliar-los de nou a qui apliqui mesures.
Així ho recull la proposta feta pública per l'executiu comunitari a dues setmanes que els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea es reuneixin per decidir les quotes de l'any vinent. La reducció implicaria passar dels dies de base actuals a 9. Tanmateix, la Comissió Europea deixa clar que el sector podrà sortir a la mar més dies si compensa l'impacte d'activitat amb mesures de sostenibilitat. Brussel·les ha dit que l'objectiu és continuar amb la recuperació de les espècies del Mediterrani, mantenint els nivells de pesca del 2024.
Els pescadors catalans, per la seva banda, afirmen que la proposta de Brussel·les per al 2026 és de màxims i confien que s'assuïtzi.
El president de la Federació Nacional Catalana de Cofreries, Antoni Abad, ha afirmat que la proposta de la Comissió Europea per a les quotes de pesca del 2026 és més restrictiva que l'any anterior. Tot i això, Abad fa una crida a la calma i matisa que és només el punt de partida per engegar les negociacions entre Europa i els estats membres. Així, els pescadors catalans confien a defensar la feina feta i aconseguir que les restriccions proposades acabin sent més suaus.
Encara en territori, Girona activarà el pla fred amb 133 llits perquè les persones sense sostre puguin resguardar-se durant les nits de fred intens. Serà a partir de dilluns vinent i s'allargarà fins al 30 d'abril. Girona FM, Pau Villafanya.
D'aquest total, hi haurà 20 llits extra que es repartiran entre la Sopa i l'antiga UNED quan les temperatures siguin extremadament baixes i que se sumaran els que hi haurà als dos equipaments. L'Ajuntament activarà dilluns vinent el pla fred que s'allargarà fins al 30 d'abril. L'alcalde Lluxalelles ha explicat que, tot i que el nombre de sense sostre a la ciutat sigui fluctuant, tenen constància que els indigents que s'estaven a les naus abandonades de la carretera a Barcelona han buscat llocs similars on pernoctar.
I, tornem a dir, estem parlant de gent que viu al carrer. Hi ha gent que podia viure en naus o en cases, que potser el que ha fet no és anar a viure al carrer, sinó que ha buscat una altra ubicació, no sabem si dins del terme municipal o potser fora del terme municipal, similar al lloc on vivia abans, no? És a dir, en alguna nau, en algun edifici gran desocupat. Per tant, no entraria dins aquesta xifra.
D'altra banda, Salelles ha anunciat que Ajuntament i Diputació de Girona cobriran a parts iguals els 400.000 euros de les obres de reforma del centre de la Sopa destinat a les persones sense llar.
I mentrestant, a Vic, aquest matí s'han reunit tots els cossos operatius de la Generalitat a la Catalunya Central per preparar la campanya de nevades. El nou FM, Andreu Jiménez.
El Paranimf de la Casa de Convalescència de la Universitat de Vic ha acollit avui la reunió preparatòria de la campanya de nevades 2025-2026 a la Catalunya Central, adreçada als representants dels cossos operatius de la Generalitat, als gestors de la xarxa viària i a les companyies elèctriques de distribució. Una trobada que se celebra cada any per coordinar-se davant els problemes que poden causar la neu, el fred i el vent durant l'hivern. Helena Roca és directora de Serveis Territorials del Departament d'Interior i Seguretat Pública.
La coordinació és l'eix que gestiona tot l'operativa territorial quan hi ha una nevada pues, important o no tan important. És important que fem aquesta trobada per tal de que el dia que ens haguem de coordinar de veritat no tinguem cap sorpresa ni cap novetat que no coneguem.
Mossos, bombers, Protecció Civil, agents rurals i SEM han compartit com s'organitzaran durant la campanya i les novetats que presenten cadascun dels cossos. Mentre que Protecció Civil, bombers i SEM segueixen el model de campanyes anteriors, els agents rurals amplien la plantilla de 71 efectius a 104. Tot plegat en una campanya que, a nivell meteorològic, de moment no sembla que hagi de ser especialment perillosa.
En cultura, la pedagoga Esther Bonal és la nova presidenta de l'Acadèmia Catalana de la Música. Bonal encapçala una llista continuista que es marca com a objectiu defensar el paper essencial de la música a la societat. David Navarro.
Esther Bonal és música, pedagoga i directora coral. Des de fa més de 20 anys dirigeix Xamfrà, Centre de Música i Escena per a la Inclusió Social al Raval. Bonal encapçala una llista que s'ha presentat en solitari a les eleccions i que compta amb alguns membres de la directiva anterior. Entre els objectius que es marca es troba mantenir iniciatives exitoses, com els Premis Alícia, que reconeixen anualment 11 projectes musicals, i eixamplar la base de l'entitat per garantir-ne la representativitat en el sector musical català. En declaracions a la xarxa, Bonal ha dit que treballarà perquè la música guanyi força a la societat, començant per l'educació.
I és importantíssim que l'acadèmia, que comencem aquests 4 anys, donem un missatge de que la nostra finalitat és el bé comú, en aquest cas, de totes les persones que estem treballant des de, a través de la música, i és fonamental que aquest comú torni a agafar força, perquè si no l'individualisme se'ns menjarà tots.
Esther Bonal releva en el càrrec Gerard Quintana, que ha liderat l'entitat des de la seva fundació. El líder del Sopa de Cabra passa a formar part del Consell Acadèmic de l'entitat, juntament amb altres professionals de llarg recorregut en l'àmbit musical.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, després de 2 per Xavi Pasqual, retorna al Palau Blaugrana 9 anys i mig. Després, el Barça juga contra l'Asvel a partir de 8:45 del vespre en busca de la 8a victòria en la competició europea. Xavi Pasqual explica que la feina va per bon camí.
Nosaltres estem intentant construir un camí, estem al mes de novembre. Lògicament el volem combinar amb victòries, però no, això és molta feina, no? I no hi ha molts dies per entrenar, hi ha molts partits, i hem d'anar a poc a poc, però la veritat és que estic molt, molt content amb els nois, com estan treballant, com s'estan intentant adaptar a totes les petites coses que estem incidint.
A l'Eurolliga femenina, l'Espar Girona tanca la primera fase de grups de l'Eurolliga visitant la pista del Bourges francès, amb l'objectiu d'acabar invictes amb 6 victòries després de 6 jornades. Pau Villafanya, Girona FM.
Les gironines, amb un balanç immaculat de 5 victòries en 5 jornades, jugaran avui a la complicada pista del Burj, segon del grup amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes, amb l'objectiu de situar el 6-0. Cada duel compta, ja que els resultats contra els equips classificats s'acumulen a la propera fase de la competició, un fet que pot ajudar per més endavant. Marta Canella és jugadora de l'Espart Girona.
Vale, ya tiene mucha necesidad, pero nosotros tenemos muchas ganas, esta buena dinámica y conscientes de que no se va a repetir lo que pasa aquí, pues a ir a luchar el partido allí a Burs, que sabemos que es un campo difícil y que su equipo intentará dar un paso adelante con respecto a lo de aquí.
Laura Quevedo és la principal absència de les gironines, que tampoc no podran comptar amb l'habitual baixa de Chloe Viví, encara en procés de recuperació. El partit avui a partir de les 8 del vespre.
En futbol, aquest vespre es tancarà la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya, on la Fegramà rep l'Espanyol des de les 7. De moment, empat a 0 al marcador al minut 23 de partit. I el Badalona visita la Muntanyesa una hora més tard. El central del Badalona, Òscar Retxe, valorava el partit.
Un altre camp especial, no? Sabem on anem, però bueno, jo crec que ens ho prenem com un altre partit. O sigui, al final són més minuts per tots i bueno, anirem a guanyar per passar de ronda. Al final ens il·lusiona la Copa Catalunya i el míster ens ho fa... Bueno, és un altre partit per acabar, descansar una mica a 4 dietes i tornar.
A 2:15 tancarà la ronda d'avui el Sant Cristóbal Cornellà a la Copa Catalunya Femenina. A 3:15 començarà l'Ona Sant Adrià contra la Fundació Esportiva Cornellà. Són partits dels quarts de final d'aquesta competició i la EM visitarà el camp de l'Igualada a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
M'agrada el meu cos.
El meu cos no necessita filtres.
El meu cos està bé tal com és.
La pressió estètica és violència masclista i afecta totes les dones al llarg de la seva vida. Contra les violències masclistes, no jutgem els cossos. Cossos sense filtres. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la demarcació treballem contra la pressió estètica. 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Propostes en Xarxa.
Ja sabeu que estem en plena temporada alta, com a mínim a Girona, i això implica moltes coses. Música, teatre, dansa, cinema, circ, activitats familiars i també un torneig. El torneig de dramatúrgia catalana arriba a la 15a edició, convertit en tot un clàssic del Festival Gironí Temporada Alta, que ja fa dies que escampa propostes culturals per tota la ciutat. Però en què consisteix aquest torneig de dramatúrgia? És un combat teatral on 8 autores i autors s'enfronten. No físicament, no patiu, sinó a través de les seves peces, que són llegides per intèrprets professionals. Són textos curts, de manera que l'esdeveniment s'omple de tensió, passió i talent, tot plegat en un format fresc i àgil, d'on més d'una vegada han sortit grans èxits. I aquí entra en escena el públic, que té un paper essencial en aquest torneig. S'encarrega de votar. Els combats van començar a principis d'octubre i ara Girona ja es prepara per la gran final de lloc l'1 de desembre a les 8 del vespre a la Sala La Planeta. Dilluns 1 de desembre, Girona és l'escenari de la gran final del 15è Torneig de Dramatúrgia Catalana. Més informació a temporada-alta.com.
Sabies que...
Una nova investigació de Berkeley podria convertir els cables submarins de fibra òptica existents en una xarxa de sismògrafs. tots els cables submarins fan servir llum per transportar informació i aquesta llum es dispersa i es distorsiona si el cable canvia d'orientació, de manera que un moviment sísmic podria identificar-se a l'analitzar els canvis en la llum transmesa. És possible monitoritzar la llum per veure exactament on es doblega el cable i en quina mesura, el que donaria una precisió enorme a l'hora de detectar alguna anomalia.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern comprarà 1.000 habitatges de CaixaBank situats a 14 municipis per incorporar-los al parc d'habitatge públic de lloguer, Jordi Fortià.
La compra es farà a través de l'Incasòl per un import de 87 milions d'euros. Ho ha anunciat avui a Sabadell el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Ràdio Sabadell, Helena Polís.
El president de la Generalitat ha explicat que aquests més de 1.000 pisos estaven a punt de perdre la condició d'habitatge protegit i que amb la compra per part del govern s'assegura que les persones que hi viuen ho puguin continuar fent pagant la mateixa renda.
És una inversió per incrementar el parc públic d'habitatges. Rescatem pisos del mercat per convertir-los en habitatge que tindrà la condició permanent d'habitatge protegit.
El Consell General del Poder Judicial declara idònia per unanimitat Teresa Pera Mato com a nova fiscal general de l'Estat.
Al Congrés, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instat el president Pedro Sánchez a demanar perdó per la condemna del fiscal i aquest li ha retret l'obediència cega a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, le llama mentiroso al Tribunal Supremo.
Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. Porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Dues de cada tres dones han patit algun tipus de violència sexual al llarg de la vida.
Són dades de la darrera enquesta sobre la matèria feta per la Generalitat, segons les quals només una de cada 20 víctimes presenta denúncia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca l'extensió d'aquesta xacra.
Comentaris ofensius, enviament de continguts sexuals no desitjats, amenaces de difusió d'imatges íntimes, amb el que això repercuteix sobre l'estabilitat emocional d'aquestes dones i les derivades que també pot tenir sobre el seu equilibri psicoemocional. La qual cosa ens obliga, sobretot, a actuar i adaptar la prevenció, l'atenció i, sobretot, la importància de la regulació.
En cultura, la pedagoga Esther Bonal és la nova presidenta de l'Acadèmia Catalana de la Música.
Bonal encapçala una llista continuista que es marca com a objectiu defensar el paper essencial de la música a la societat. Substitueix en el càrrec Gerard Quintana.
I és importantíssim que l'acadèmia, que comencem aquests 4 anys, donem un missatge de que la nostra finalitat és el bé comú. En aquest cas, de totes les persones que estem treballant des de, amb, a través de la música. I és fonamental que aquest comú torni a agafar força, perquè si no l'individualisme se'ns menjarà tots.
I en esport, Jordi Cervantes, Xavi Pascual torna al Palau Blaugrana.
El tècnic de Gavà torna a seure a la banqueta del Barça 9 temporades i mitja després en el partit d'Eurolliga que enfrontarà els blaugranes a l'Asvel a partir de 8:45. Pascual, que ja ha dirigit l'equip en 2 partits com a visitant, buscarà un nou triomf a Europa contra el cué de la competició. I també té compromís a l'Eurolliga l'Espart Girona. La gironina es tanca en la primera fase de grups visitant la pista del Burj francès a partir de les 8 del vespre. Els de Roberto Íñiguez volen acabar invictes després de 6 jornades.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del Tim Pérez. Bona tarda.
Bona tarda, un temps que ha estat i és ben serè a gran part de Catalunya, però amb algunes comarques molt i molt ventoses. On més hi ha bufat avui aquest vent ha estat cap a l'Empordà. De fet, hi bufa. I hem tingut ràfegues superiors als 120 km per hora. Hi ha hagut fins i tot algunes destrosses. També a gran part de les comarques de Tarragona. El vent de dalt hi bufa. I al Pirineu, on tenim torb perquè la neu s'aixeca amb aquest vent tan fort. De fet, a l'Alt Pirineu, bàsicament a l'Aran, Encara esperem alguna nevadeta al llarg de les immediates hores. No deixarà de bufar el vent en aquesta banda pirinenca, a Tarragona i a l'Empordà, i a la resta del país aquesta nit el temps serà serè, més calmat, i baixarà en picat la temperatura. De fet, el dijous tornarà a ser un dia molt assolellat, però fred, fins i tot una mica més que avui. El vent anirà de baixa, sobretot ja entrada la tarda, i també durant la tarda tornaran a caure algunes nevades a l'Alt Pirineu, a cota una mica més alta, cap als 1.300-1.500 metres. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda de nou, Lali. Doncs la situació viària als accessos nord, on hi ha hagut diverses complicacions i accidents i avaries, va millorant, però encara hem de dir que, per exemple, hi ha problemes al mateix nus de la Trinitat cap a Terrassa, on hi ha retencions perquè hi ha hagut aquesta avaria d'aquest camió, que us comentàvem amb anterioritat, i les rondes segueixen encara complicades, especialment en sentit Trinitat, tant la ronda de dalt com la del litoral. També altres punts d'aquests accessos nord, com és la C33, també la C31 cap a la plaça de les Glòries, i ha destacat també la incidència encara que provoca una mica de lentitud amb tendència a millorar a la P7 a Barberà en sentit Tarragona. En aquests moments atents a la 2 a Abrera en sentit Lleida, on els vehicles accidentats ja estan al voral, però hi ha 2,5 km de lentitud. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern comprarà 1.000 habitatges de CaixaBank situats a 14 municipis per incorporar-los al parc d'habitatge públic de lloguer.
La compra es farà a través de l'Incasòl per un import de 87 milions d'euros. S'afegeixen els gairebé 850 de 3 operacions anteriors, també amb la immobiliària Immocaixa, i els 740 comprats al gener al fons d'Ivarian. El 90% d'aquests pisos ja estan habitats i molts perdien la protecció oficial en els pròxims anys. Amb aquesta compra, la protecció es mantindrà.
Ho ha anunciat avui, com dèiem, a Sabadell, el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
El president de la Generalitat ha explicat que aquests més de 1.000 pisos estaven a punt de perdre la condició d'habitatge protegit i que amb la compra per part del govern s'assegura que les persones que hi viuen ho puguin continuar fent pagant la mateixa renda.
És una inversió per incrementar el parc públic d'habitatges. Rescatem pisos del mercat per convertir-los en habitatge que tindrà la condició permanent d'habitatge protegit. Eren habitatges que estaven a punt de perdre aquesta condició d'habitatge protegit i que, per tant, les persones que vivien podien veure que s'incrementava el seu lloguer. Ara, comprem-nos, invertint-hi aquests 87,2 milions d'euros, el govern de Catalunya garanteix que aquests més de 1.000 habitatges tindran permanentment la condició d'habitatge protegit i, per tant, tindran unes rendes d'acord amb aquesta condició d'habitatge protegit.
Illa també ha destacat que aquesta és la compra més gran que mai s'ha fet des de la Generalitat, amb l'objectiu, ha dit, de continuar sumant per tal que el 15% del parc públic d'habitatge sigui protegit. Els pisos en qüestió estan ubicats en poblacions com Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sitges, Tordera, Olot, Lleida, Tarragona i Sabadell.
Mentrestant, ja ha començat a treballar el grup format pel govern, els comuns i 4 experts, que analitzaran com es pot limitar la compra especulativa d'habitatge. Preveuen que el mes que ve ja tindran un informe jurídic sobre la proposta. Es tracta d'una mesura temporal que en zones tensionades obliga que la compra d'un pis sigui per a lloguer residencial habitual. Mont Carvajal.
Aquest matí s'ha fet la primera reunió del grup de treball que ha de fer una proposta perquè amb la llei d'urbanisme els ajuntaments prioritzin la compra d'habitatges pels veïns que hi volen viure. La diputada dels comuns, Susana Segovia, s'ha mostrat convençuda que és una bona mesura i ha animat el govern a tirar-la endavant.
Aquesta mesura ajudarà a que aquestes famílies puguin accedir a un habitatge per viure-hi en el municipi en el qual ja resideixen o en el qual vulguin residir. El govern l'hem sentit moltes vegades dient que no li tremolaran les cames a l'hora d'aplicar mesures per controlar l'especulació a l'habitatge. Avui és la primera sessió d'aquest grup de treball i és on veurem si realment s'ho prenen en sèrio.
La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha explicat que la norma no prohibirà comprar.
La mesura no prohibeix la compra. La mesura el que diu és que quan es produeixi una compra, aquesta ha d'anar destinada a un lloguer residencial, un lloguer que els catalans i catalanes puguin viure, doncs, no destinant més del 30% dels seus ingressos a l'habitatge.
El grup de treball farà un informe jurídic el mes que ve i durant el primer trimestre de l'any vinent els grups parlamentaris començaran el tràmit legislatiu.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'altre titular del dia, el Consell General del Poder Judicial, ha declarat idònia Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat. Ha estat per unanimitat després que ahir el Consell de Ministres engegués el procés per rellevar Álvaro García Ortiz, inhabilitat pel Suprem.
Justament, la condemna de García Ortiz ha estat al centre de la picabaralla avui al Congrés. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instat el president Pedro Sánchez a demanar perdó per la condemna del fiscal i aquest li ha retret l'obediència cega a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Jordi Casino.
Enèsima batussa verbal entre Feijóo i Sánchez a la sessió de control al govern espanyol, on el primer acusava el president de mentider per no acceptar la sentència i on el cap de l'executiu expressava el seu convenciment que el temps posarà les coses al seu lloc.
Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, le llama mentiroso al Tribunal Supremo. Pero, ¿qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana.
Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. Porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. ¡Con la verdad! España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Una sessió on Feijóo protagonitzava l'anècdota de la jornada després de patir un lapsus quan volia afirmar que una sèrie sobre Sánchez es titularia Anatomia d'un farsante, un fet que Sánchez aprofitava per etzibar el líder popular que entre les seves virtuts no hi ha la de ser un bon parlamentari, però no per com diu les coses, sinó perquè no proposa res.
De la proposta d'anomenament a Teresa Peramato per al càrrec de fiscal general de l'Estat n'ha parlat a la xarxa el president de l'Associació Professional Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés.
Des d'aquesta associació conservadora assenyalen que té un perfil molt similar a l'anterior i que estaran atents a la seva tasca.
Si no cambiamos el sistema de designación del fiscal general del Estado, siempre tendrá la sombra de duda de que el gobierno escoge un fiscal general del Estado muy afín, ¿no? Y en este caso, el perfil que escoge el gobierno es completamente continuista respecto al anterior, pues mire, ¿no? Evidentemente las expectativas son pocas. Pero ya le digo, a mí me gusta hablar el concreto desarrollo de la labor del fiscal general del Estado. Puedes tener el mismo perfil y desarrollar ese mismo cargo de forma completamente distinta. Por tanto, habrá que estar a lo que realice como fiscal general del Estado.
Pallarès afegeix que als darrers temps la Fiscalia ha perdut credibilitat i considera bàsic que recuperi la independència i la imparcialitat respecte al govern espanyol.
A Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha perdut la segona qüestió de confiança del mandat, una derrota dels socialistes, però que activa el mecanisme perquè es puguin aprovar de manera automàtica els pressupostos de la capital catalana per l'any vinent, sempre quan l'oposició no plantegi una moció de censura. Carina Bebé.
Només Esquerra Republicana ha votat a favor de la moció de confiança. Els comuns s'han abstingut i la resta de grups hi han votat en contra. És el mateix posicionament que divendres es va viure al ple que va tombar els pressupostos. Dues derrotes consecutives de l'alcalde Jaume Collboni que, per contra, li permetran aprovar els comptes automàticament, com va passar el 2024, ja que l'aritmètica fa impossible que cap altre partit tingui la majoria absoluta per presentar un candidat alternatiu. L'oposició ha estat molt crítica. Escoltem Jordi Martí de Junts i Gemma Tarafa dels comuns.
Vostè demana una confiança que no té, una confiança que mai ha tingut de la ciutadania. No l'ha tingut mai, en cap de les eleccions a les que s'ha presentat. Vostè, senyor Collboni, ha perdut totes les eleccions i avui un cop més tampoc la tindrà. I vostès estan avui sols.
Les expectatives amb vostès mai varen ser massa elevades. Precisament per això sorprèn tant que fins i tot així ens hagin aconseguit decebre. Que més decepció ens genera és la seva inacció de govern.
Malgrat la duresa dels discursos, l'alcalde Collboni ha glossat la seva proposta de pressupost.
Tenim plena confiança en el que sempre posant. Plena confiança en que aquest pressupost aborda les necessitats bàsiques de la ciutadania de Barcelona.
El pressupost de Barcelona disposarà de més de 4.000 milions d'euros, el més expansiu de la ciutat, segons els socialistes.
Dues de cada tres dones han patit algun tipus de violència sexual al llarg de la vida, segons la darrera enquesta sobre aquesta matèria feta per la Generalitat.
La xifra elevada demostra que és un fenomen estès i persistent, segons el Departament d'Interior, i només una de cada 20 víctimes presenta denúncia policial. La violència digital emergeix amb molta força.
Maite Polo.
Una de cada quatre dones majors de 15 anys que ha patit algun tipus de violència sexual és tal. Una nova forma de victimització que es consolida i preocupa el Departament d'Interior. Les amenaces de difusió de continguts sexuals explícits és un dels fets amb més impacte psicològic. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
Comentaris ofensius, enviament de continguts sexuals, sexuals no desitjats, amenaces de difusió d'imatges íntimes, amb el que això repercuteix sobre la estabilitat emocional d'aquestes dones i les derivades que també pot tenir sobre el seu equilibri psicoemocional. La qual cosa ens obliga, sobretot, a actuar i adaptar la prevenció, l'atenció i, sobretot, la importància de la regulació.
La meitat de casos de violència sexual són corporals. Els més estesos són la pressió per mantenir relacions sexuals i, de fet, moltes violències no s'identifiquen, segons la Conselleria, per la gran normalització i banalització de determinades actituds masclistes. L'enquesta sobre violències sexuals passarà a fer-se cada 2 anys en lloc de 5, com fins ara, perquè Interior pugui mesurar l'evolució del fenomen més de prop.
I els treballadors de Protecció Civil de la Generalitat alerten d'un col·lapse imminent del servei per la sortida del personal qualificat.
Denuncien la pèrdua de professionals amb experiència i que això posa en risc la seguretat de la ciutadania. Reclamen al govern la creació d'un cos propi que ja es va aprovar al gener al Parlament.
Esther Miguel.
Actualment, els tècnics de la Direcció General de Protecció Civil estan adscrits al cos d'administració de la Generalitat. Els seus treballadors denuncien que no s'ajusta a les funcions que desenvolupen. La creació d'un cos propi donaria estabilitat als professionals amb formació tècnica i amb experiència i permetria garantir el servei de protecció a la ciutadania. Jaume López és portaveu dels treballadors.
La crisi climàtica està generant episodis més extrems i recurrents. Incendis forestals més intensos, inundacions més freqüents, danes i tempestes subterranes. Catalunya necessita un sistema de protecció civil robust i preparat per respondre en temps real a aquest repte. I això només és possible amb professionals formats, estables i reconeguts.
La creació del cos de protecció civil es va aprovar el 30 de gener d'aquest any i els treballadors reclamen ara una concreció del calendari. Alerten que un 95% dels caps de sala del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, són interins amb contractes temporals de 3 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana policial, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra a les demarcacions de Barcelona i Tarragona per desarticular una xarxa de tràfic il·legal de medicaments i substàncies dopants.
150 agents dels Mossos s'han desplegat aquest matí en diversos punts de Catalunya. L'organització distribuïa a escala nacional i també està implicada en el blanqueig de capitals amb estructures societàries a l'estranger. L'operatiu està liderat per la Unitat Central de Consum i la Unitat Central de Blanqueig de Capitals.
Inspecció de Treball sanciona amb 1 milió d'euros una empresa subcontractada en les obres del Camp Nou.
La inspecció ha descobert que hi havia 79 treballadors d'origen turc sense papers. El cas afecta l'empresa Extreme Works, subcontractada per la constructora encarregada de les obres a l'estadi. Aquesta sanció és el resultat de la denúncia que Comissions Obreres va interposar al setembre.
En territori, Brussel·les vol retallar un 65% els dies de pesca d'arrossegament, però permetre ampliar-los de nou a qui apliqui mesures.
Així ho recull la proposta feta pública per l'executiu comunitari a 2 setmanes que els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea es reuneixin per decidir les quotes de l'any vinent. La reducció implicaria passar dels 27 dies de base actuals a 9. Tanmateix, la Comissió Europea deixa clar que el sector podrà sortir a la mar més dies si compensa l'impacte de l'activitat amb mesures a sostenibilitat. Brussel·les ha dit que l'objectiu és continuar amb la recuperació de les espècies al Mediterrani, mantenint els nivells de pesca del 2024.
Doncs els pescadors catalans, per la seva banda, afirmen que la proposta de Brussel·les per al 2026 és de màxims i confien que se suavitzi.
El president de la Federació Nacional Catalana de Cofreries, Antoni Abad, ha afirmat que la proposta de la Comissió Europea per a les quotes de pesca del 2026 és més restrictiva que la de l'any anterior. Tot i això, Abad fa una crida a la calma i matisa que és només el punt de partida per engegar les negociacions entre Europa i els estats membres. Així, els pescadors catalans confien en defensar la feina feta i aconseguir que les restriccions proposades acabin sent més suaus.
Més coses a Bellvís, a Lleida. Satisfacció absoluta des del restaurant La Boscana per la seva segona estrella Michelin. L'aposta per una gastronomia basada en la fruita lleidatana li han valgut aquest reconeixement. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Molta alegria a la Boscana de Bellvís, i és que finalment, després de picar molta pedra, arribar a la segona estrella de la guia Michelin, i el Joel i el seu equip ho han aconseguit apostant per la fruita, portant un producte local de les Terres de Lleida a l'elit de la gastronomia. En parla el mateix Joel Castanyer.
El que m'ha aconseguit és que al nucli, al pal de paller del menú degustació d'un restaurant amb dues estrelles Michelin, amb una fruita tan humilde com una poma, com una pera, com un pressic, com un paraguai, una nectarina, una figa, una cirera, i això és genial. Aquesta nova manera de veure, perquè qui et diu que és menys una figa que la millor gambè Palamós? Què vol dir d'això?
Castanyer està molt content per la seva família, pel seu equip, que és molt jove, pels seus clients i sobretot pel territori, i espera que això vagi a més i ajudi a altres zones a revalorar la fruita. Ara el camí per la Boscana és el mateix, continuar experimentant, cada vegada amb un to més atrevit, ja que tenen a les seves espatlles dues estrelles, però sobretot amb la fruita com la gran protagonista.
I Amposta ha decidit regular la identificació de gossos a través de l'ADN de les deposicions que quedin a la via pública. Ho fa a través de l'ordenança de civisme i convivència, que, entre altres qüestions, donarà cobertura legal a la mesura. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
Així ho recull la nova ordenança aprovada inicialment dilluns al ple, que substituïx l'actual ordenança de policia i bon govern vigent des del 2006 i modificada el 2018. L'ordenança també regula altres qüestions referents als animals de companyia i incorpora obligacions més clares, com per exemple l'obligatorietat de netejar els orins de les mascotes a la via pública. Amb els vots a favor de tots els grups municipals, es va donar llum verda a una ordenança que, en paraules de la regidora de Governació i Castell, suposarà un marc normatiu més clar i eficient, coherent amb la legislació actual i que permet actuar amb més agilitat davant conductes incíviques, reforçant també la feina de la policia i dels serveis municipals. Per la seva banda, l'alcalde Adam Tomàs també va afegir que la nova ordenança s'actualitza i recull situacions que l'anterior no contemplava o que ho feia parcialment. Així, el nou document també regula al detall aspectes com la protecció dels espais naturals i les platges, la convivència entre el veïnat, la gestió dels residus o l'ús de l'espai públic.
I Girona activarà el pla fred amb 133 llits perquè les persones sense sostre puguin resguardar-se durant les nits de fred intens. Serà a partir de dilluns vinent i s'allargarà fins al 30 d'abril. Girona FM, Pau Villafañer.
D'aquest total hi haurà 20 llits extra que es repartiran entre la Sopa i l'antiga UNED quan les temperatures siguin extremadament baixes i que se sumaran els que hi haurà als dos equipaments. L'Ajuntament activarà dilluns vinent el pla fred que s'allargarà fins al 30 d'abril. L'alcalde Lluc Salelles ha explicat que, tot i que el nombre de sense sostre a la ciutat sigui fluctuant, tenen constància que els indigents que s'estaven a les naus abandonades de la carretera a Barcelona han buscat llocs similars on pernoctar.
I, tornem a dir, estem parlant de gent que viu al carrer. Hi ha gent que podia viure en naus o en cases, que potser el que ha fet no és anar a viure al carrer, sinó que ha buscat una altra ubicació, no sabem si dins del terme municipal o potser fora del terme municipal, similar al lloc on vivia abans, no? És a dir, en alguna nau, en algun edifici gran desocupat. Per tant, no entraria dins aquesta xifra.
D'altra banda, Salelles ha anunciat que Ajuntament i Diputació de Girona cobriran a parts iguals els 400.000 euros de les obres de reforma del centre de la Sopa destinat a les persones sense llar.
En cultura, la pedagoga Esther Bonal és la nova presidenta de l'Acadèmia Catalana de la Música. Bonal encapçala una llista continuista. David Navarro.
Esther Bonal és música, pedagoga i directora coral. Des de fa més de 20 anys dirigeix Xamfrà, Centre de Música i Escena per a la Inclusió Social al Raval. Bonal encapçala una llista que s'ha presentat en solitari a les eleccions i que compta amb alguns membres de la directiva anterior. Entre els objectius que es marca es troba mantenir iniciatives exitoses, com els Premis Alícia, que reconeixen anualment 11 projectes musicals, i eixamplar la base de l'entitat per garantir-ne la representativitat en el sector musical català. En declaracions a la xarxa, Bonal ha dit que treballarà perquè la música guanyi força a la societat, començant per l'educació.
I és importantíssim que l'acadèmia, que comencem aquests 4 anys, donem un missatge de que la nostra finalitat és el bé comú, en aquest cas, de totes les persones que estem treballant des de, amb, a través de la música, i és fonamental que aquest comú torni a agafar força, perquè si no l'individualisme se'ns menjarà tots.
Esther Bonal releva en el càrrec Gerard Quintana, que ha liderat l'entitat des de la seva fundació. El líder del Sopa de Cabra passa a formar part del Consell Acadèmic de l'entitat, juntament amb altres professionals de llarg recorregut en l'àmbit musical.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, després de dos partits, Xavi Pasqual torna al Palau Blaugrana 9 anys i mig després. Ho fa en un partit davant l'Asvel de l'Eurolliga a partir de 8:45 del vespre. Els blaugranes buscaran el 8è triomf del curs a la competició. I a l'Eurolliga femenina, l'Espar Girona tanca la primera fase de l'Eurolliga amb un ple de victòries en la seva visita a la pista del Burj francès a partir de les 8. En waterpolo, a la divisió nord femenina, el Sant Andreu s'ha endut el duel per al primer lloc davant el Mataró per 11-13. Josep Maria Espà, Mataró Ràdio.
Les mataronines han igualat el primer i el segon període, on només han permès a l'equip barceloní guanyar per un gol de diferència. Però el 5-7 de la mitja part s'ha acabat trencant al final del tercer quart, quan el conjunt de Javi Aznar ja manava en el marcador per un còmode 6-10. Escoltem Dani Ballart, tècnic de l'Assolim Centre Natació Mataró, i Javi Aznar, l'entrenador del Club Natació Sant Andreu.
La nostra defensa que havíem plantejat, tot i haver-la canviat després, hem segur rebent gols, així que hi ha alguna manera de poder aturar el seu encert?
Res. És un partit que, bueno, és de competició de Lliga, que ens dona moral, autoestima, seguretat, però bueno, el cap de setmana és una altra guerra amb un altre equip.
La setmana gran de la Solim les portarà a jugar ara el cap de setmana contra el Sabadell en partit de Champions. Les últimes campiones d'aquesta competició, per la seva banda, jugaran davant el 6 Roma.
A les 9, Terrassa-Sabadell, un partit que ha de servir per lluitar per la tercera plaça. Amic Romagosa, Ràdio Municipal de Terrassa.
El Club Natació Terrassa vol deixar enrere la derrota del passat cap de setmana davant el Sant Andreu i tornar a aconseguir una victòria a la Lliga. El conjunt del Sabadell, 3 punts per sobre del conjunt agarenc, que ocupa la tercera plaça. El Terrassa ocupa la quarta amb 15. Un Xavi Pérez que insisteix en la necessitat de solidesa defensiva com a eix principal del partit.
És molt important per nosaltres que no sortim mai d'aquest partit, que sempre tinguem la mentalitat de treballar bé. Quan les coses estan més difícils és quan més hem de respectar el guió i el plantejament de joc, i hem d'insistir.
Doncs aquest enfrontament començarà a les 9 de la nit. L'hem pogut ja viure a la Champions, també a la competició de la Copa Catalunya. De moment, una victòria per cadascun dels equips.
A 8:45 també jugarà l'Atlètic Barceloneta-Horta. En hoquei patins, 4 partits de la 9a jornada es juguen aquest dijous de l'Hockey Lliga Femenina. I tots seran a les 9. El Vilassana rep el Benvibre amb l'objectiu d'aconseguir els 3 punts per atrapar-les a la segona posició. Duel usonenc entre el Manlleu i el Voltregà per lluitar per la 5a plaça. El Palau intentarà aprofitar en aquest partit situar-se a 5a si guanya el seu enfrontament contra les Roces. I el Cerdanyola voldrà aconseguir un nou triomf davant un Mieres que encara no ha puntuat en aquest curs.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. I try sometimes when I sleep at night.